A la resta d'Espanya, la desfeta de Ciudadanos, que ja tothom dona per feta, va en benefici íntegrament en aquest cas del PP, perquè molta gent ja havia votat, a molts votants de Ciutadans ja s'havien passat a Vox, diríem, i ara és el PP el que recull la major part. I a Catalunya, qui pot o aspira a aprofitar els 180.000 vots que va treure les municipals del 19 Ciudadanos és el Partit Socialista, que per altra banda el Partit Socialista té alguns bastions absolutament sòlids, té tota l'àrea metropolitana, Hospitalet, Santa Coloma, són ciutats amb alcaldes alcaldesses en aquest cas molt potents que ningú posa en perill la seva preeminència, però en canvi hi ha molts altres llocs que ha tingut també de votar pactant i que en aquesta vegada pot arribar a treure majories absolutes gràcies a aquests vots de Ciudadanos, que aquí són, fíjate, curiosament, Ciudadanos va néixer a Catalunya, després va anar a Espanya amb un missatge anticatalà brutal, i ara aquí a Catalunya qui se'n pot beneficiar és el primer gran perjudicat que va haver-hi, que va ser el Partit Socialista.
Aquesta és la gran clau, jo crec, d'aquestes eleccions, i compte perquè serà la gran clau de les eleccions generals molt probablement, que és el fonsament de Ciutadans o de Ciudadanos i cap a on van aquests vots. I és evident que una part d'aquests vots ha anat a les opcions de Vox. Això passa transversalment tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, però és veritat que hi ha una altra part de vot més centrista que a la resta d'Espanya està anant pràcticament tot al PP, mentre que a Catalunya no. I això és una cosa que a Pedro Sánchez i al govern i al PSOE li ha costat una mica de veure. És a dir, ells pensaven en un moment donat que podrien captar una mica de vot de Ciudadanos. És ara, en els darrers compassos de la legislatura, o ara en darrer temps, quan estan veient que no, i que els han d'apostar per fer política més cap a l'esquerra i mobilitzar el seu electorat, perquè el electorat que en un moment donat va votar Albert Rivera no vindrà al PSOE,
no només...
facin el que facin. Això té a veure també amb...
I menys amb els socis que té de legislatura,
sí, sí,
a Pedro Sánchez, que és com l'expulsió màxima per un votant, diguéssim, pur de Ciutadans.
Sí. Això també molt interessa a Madrid, on l'esquerra de Mas Madrid en un moment donat va sortir, diguem-ne, no es portava bé amb l'espai de Podemos, i com que tot això està en reconfiguració, es pot tot recosir, no? I és molt interessant, perquè l'opció de sumar podria té a tiro, una altra cosa és que es pugui aconseguir, és que té a tiro Barcelona i Madrid, les dues són possibles per Yolanda Díaz. Abans que dèiem quins líders nacionals aniran a les investidures, bueno, pues cap la possibilitat, no és gens fàcil ni probable, diguem-ne, però cap la possibilitat que Yolanda Díaz sigui una vicepresidenta que vagi a les dues
Madrid i Barcelona.
Hi ha una altra cosa de la que parlem poc, però que té molta incidència, que és el que representa Vox i el PP. És a dir, en aquests moments el PP està en un procés de recomposició de l'espai que es va esmicolar per la dreta amb la trencada del bipartidisme, i en canvi per l'esquerra no s'està produint un procés similar. Al contrari, a l'esquerra del PSOE s'està produint una trencadissa. Això és perillós.
Permeteu-me, perquè Laia Colomer, Ernest Maragall està a la cua ja, per entrar a votar. Estem veient algunes de les imatges.
De fet... Sí, ara just ja li toca, és el seu torn. Està amb els membres de la mesa ensenyant el document del cens, saludant-los, i hem vist, no?, com es preparava mentre estava a la cua el carnet d'identitat. Estan parlant amb els membres de la mesa, ara els ensenya el document d'identitat i serà el seu torn per votar aquí a l'escola Pia del carrer Balmes. Un Ernest Maragall que hem vist arribar amb la seva dona i també acompanyat de part de la seva família, amb la seva filla i també alguns nets que també voten en aquest col·legi electoral, que estem veient també com estan fent cues. Ara també s'hi apropa la seva dona, la Pepa, i veiem com Ernest Maragall doncs ara introduirà el vot a l'urna, esperant una mica per tots els fotògrafs que hi ha, que també en són molts. I ara sí, doncs, veiem Ernest Maragall com hi ha més el seu vot, acomiada, no?, els membres de la mesa, i ara sortirà d'aquí al col·legi, i l'atenció als mitjans la farà a fora al carrer, perquè el vestíbul d'aquest col·legi és una mica estret, i per no molestar doncs la resta de lectors, a les declaracions ara sortirem tots fora i farà les declaracions des d'allà.
Les 11 i 4, doncs ara mirarem de sentir també Ernest Maragall. De tots maneres, nosaltres haurem d'anar acabant, que ja, si no, el Carles em vindrà amb el conveni a la mà.
Notes, estava llegint ara la lletra petita del conveni.
Sí, que jo m'estic votant a sobre, vull anar a votar.
Que hem d'anar a votar.
Excepcional, la lletra petita que deia.
Alguna cosa més, Carles?
Sí, com el que comentàveu de de com el PP i la dreta doncs no, a Madrid tenen aquest pes, i com aquí el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, sí, ha d'acabar dient que el meu model de ciutat és el de el d'Almeida, i la Catalunya que jo tinc al cap és la d'Ayuso, diguem, no? Com m'ha de recordar. Però
perquè,
que poc,
perquè aquí
poc
juga
rendiment
a la candidatura.
Però com el que amb una banda, no?, té un rendiment altíssim i és, diguem, perfecte, en l'altre no serveix per res.
Quines classes diuen a vegades? No, no, fórmula... Què vol dir la meva, el model de Barcelona és el model Almeida? Quins és el model? No és res.
Deixeu-me acabar una miqueta el raonament que estava fent abans, que com que votava Maragall no he pogut acabar. A veure, és molt significatiu que Ayuso, en aquesta campanya, hagi estat marcant tant a Feijó i canviant-li l'estratègia de campanya tot el rato.
És que és l'altra qüestió de la nit electoral.
Exacte.
O sigui, que hi ha una batalla no entre Pedro Sánchez i Feijó, entre Feijó i Díaz Ayuso.
I Díaz Ayuso no solament ha aconseguit trencar l'estratègia de campanya de Feijó imposant-li alguns, diríem, el trumpisme a la campanya, ha introduït una campanya trumpista, no? Sinó que, a més, en quan a l'endemà mateix de les eleccions seguirà disputant a Feijó, i ja veurem com evoluciona tot això.
Està parlant d'Ernest Maragall, em sembla, Laia.
Sí, ara ens estem acabant de col·locar i començarà a parlar, sí.
I ara, en aquests moments, està parlant a la Roca del Vallès,
bé, doncs,
Salvador Illa, i ara Ernest Maragall.
Aquí estem,
aquí estan fent una mica de...
Avui per mi és un gran dia.
De contraprogramació.
Perquè és el dia... Perquè demà ho és per tots i cada un de vostès, de totes i cada un de vosaltres. És el dia de la democràcia. Aquest simple gest de posar la papereta a l'urna...
Ah, no, la festa.
És un gest, per mi, molt significatiu. L'he fet ja moltes vegades en tots aquests anys.
Efectivament.
Però cada vegada hi trobo un sentit nou. No només per en aquest cas per la meva implicació personal, sinó pel que significa per aquesta ciutat, pel que pot significar com a afirmació d'una determinada ambició, d'una determinada expectativa. La millor expectativa que avui podem tenir és que tots anem a votar. Vosaltres ja heu anat a votar tots, ja? No? Doncs aneu-hi. Aneu-hi i que hi vagi tothom.
Una gran que recomana.
Sí, sí, sí. Avui és el dia en què heu d'expressar el vostre dret, la vostra decisió, la vostra determinació, el vostre compromís amb aquesta ciutat.
Bé, és Ernest Maragall, nosaltres ja ho hem de deixar aquí, la part, diguem-ne, purament de tertúlia, al costat de la Tània Tàpia, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente, del Carles Fernández i de la Ivanguera. Evidentment, la informació no deixarà estar a l'antena de RAC1, amb més veus al llarg del matí, i a partir de la una, crec que les primeres dades de participació, també amb l'informatiu recollint el RAC1 migdia, doncs, tot el que ja hagi passat al llarg del matí, i evidentment a partir de les 6 de la tarda amb aquest macroprograma de futbol i eleccions a la vegada, aquestes decisions per part de la Lliga que tens pensant que 4 anys abans ja sap quan seran les eleccions i que decideix que la jornada unificada la posa a les 7 de la tarda d'un diumenge electoral. Però bueno, són aquestes coses. L'antena de RAC1, Basté, Ballonesta i Xavi Puig. En fi, Tània, Mila, Arturo, Carles i Iva, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bona festa.
Bona festa.
Bona festa.
Bona festa. Bona festa.
11 i 8. Actualitzem informació. Amb l'Adrià García. Adrià, bon dia.
Bon dia.
El que dèiem, Jaume Collboni, Ada Colau, Xavier Trias, i ara hem sentit també Ernest Maragall. Els candidats amb més opcions per ser alcalde de Barcelona han passat ja per les urnes.
Sí, han estat els més matiners. Tots tres han enviat missatges en la mateixa direcció per intentar aconseguir una bona participació a les eleccions d'avui. Han demanat a tothom que vagi a votar, que ho faci amb consciència, pensant en el futur de la ciutat. Passem pels tres col·legis electorals de Barcelona, on han votat els candidats Cesc Giró, Sílvia Solanes i Adrià Santa Susana.
Jaume Collboni ha reivindicat una afluència massiva a les urnes per fer possible un canvi a Barcelona en un escenari en què totes les enquestes dibuixen una davallada de la participació.
Nosaltres estem convençuts que a partir de demà s'ha d'obrir una nova etapa a la ciutat de Barcelona. El que avui escollim és un nou alcalde o el nou alcalde, i per tant jo el que demano és una participació massiva i que tothom pugui expressar democràticament la seva voluntat.
El candidat del PSC seguirà la nit electoral a la seu dels socialistes al carrer Pallars de Barcelona.
Ada Colau ha votat poc després de les 10 del matí al centre cívic La Sedeta, ho ha fet acompanyada de la seva família i el sortí ha destacat que avui Barcelona juga el model.
Crec que aquestes eleccions estan molt disputades, serà la ciutadania la que tindrà la darrera paraula, per això animar a tothom realment a exercir el seu dret al vot, i crec que en aquestes eleccions sobretot Barcelona juga si segueix avançant o si retrocedir en les seves polítiques.
Ha fet una crida a la participació i ha recordat el que va costar aconseguir el dret a vot.
I Xavier Trias ha votat a 2:15 al Mercat de Galvany, al districte de Sant Gervasi. Ho ha fet bastant ràpid, acompanyat dels seus, i ha fet la crida a vot. Diu que ara ja no depèn d'ell.
També ha votat a Lleida el candidat a revalidar l'alcaldia, Miquel Pueyo. L'alcaldable d'Esquerra afronta la jornada amb optimisme i espera tenir la confiança dels lleidatans per mantenir-se al capdavant de la paeria. Des del Col·legi Electoral de l'Escola d'Agrònoms de Lleida, Julen Andrés.
Pueyo ja pensa en la Lleida del 2030 i en poder continuar amb el canvi que considera que va començar l'any 2019.
Nosaltres aspirem a mantenir oberta la porta del canvi honest que vam obrir l'any 2019. Per tant, amb la vista posada en la Lleida del 2030, doncs jo estic segur, estic convençut que la ciutadania ens farà la confiança suficient per tirar endavant aquest canvi.
Lleida es troba en la mateixa situació que fa 4 anys, un duel entre Pueyo d'Esquerra i Fèlix Larrosa del PSC. L'any 2019, els republicans van ser la força més votada.
De fet, arreu de Catalunya, tots els col·legis han obert amb normalitat i s'han pogut constituir les gairebé 9.000 meses electorals sense incidents. També arreu de l'Estat estan ja constituïdes el 100% de les meses. A Madrid, Pedro Sánchez ha estat un dels més matiners a votar i ho ha fet remarcant que aquestes eleccions són molt importants, sobretot perquè hi ha en joc la gestió dels serveis públics. Madrid, Jordi Armenteras.
Se ha votat i una persona l'ha escridassat dient-li que te vote chapot en referència als pactes del PSOE amb Bildu. Sánchez ho ha aprofitat per demanar després un vot contra la intolerància i els insults sense citar aquest cop el PP o l'extrema dreta.
Es muy importante que vayamos a votar y que lo hagamos además en positivo, olvidando esta intolerancia, este ruido, esta descalificación, esta crispación que tratan de instalar una minoría. La mayoría de los ciudadanos, estoy convencido, va a votar en positivo, va a votar con respeto, con reflexión.
La petita escridassada després l'han compensada un centenar llarg de podrats del PSOE que l'han aplaudit quan ha sortit d'aquest col·legi electoral del districte de Montcloa, que és on ha votat.
Les urnes estaran obertes fins a les 8 del vespre i a les 9 es faran públics ja els primers resultats. Abans, a les 2 del migdia, coneixerem ja les xifres de participació del punt del migdia. Aquesta tarda RAC1 farà un dels desplegaments informatius i esportius més gran dels últims anys per cobrir les eleccions municipals i la penúltima jornada de Lliga. A partir de les 6 donarà el tret de sortida al programa especial Futbol i Eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta. Tindrà una trentena llarga de punts de connexió i RAC1 mobilitzarà prop d'una cinquantena de professionals. Hi haurà periodistes desplaçats a les seus dels partits polítics a Barcelona, a les altres tres capitals catalanes i a 8 de les ciutats clau del país. A més, també tindrem gent a València i a les 6 seus dels principals partits polítics espanyols a Madrid. A tot això hi afegirem connexions amb els partits de Lliga dels equips catalans que jugaran a partir de les 7 de la tarda. Són el València espanyol, el Girona Betis i el Barça Mallorca. I ara, els esports amb en Quim Salvador.
Precisament fent-nos referència a aquesta penúltima jornada de la Lliga de Primera Divisió, amb horari unificat a les 7, en què l'Espanyol jugarà a Mestalla un partit vital, duel directe per la permanència contra el València. El Girona apurarà Montilivi contra el Betis les opcions d'anar a Europa i el Barça rebrà el Mallorca en una tarda de comiats de Sergio Busquets, de Jordi Alba i del Camp Nou abans de la remodelació. També jugaran avui Getafe, Osasuna, Atlètic de Bilbao, Elx, Atlètic de Madrid, Real Societat, Cádiz, Celta, Rayo Villarreal i Almeria, Valladolid. Granada i Las Palmas tornaran la temporada vinent a Primera Divisió després d'acabar primer i segon la Lliga de Segona, i Llevant, Alavés, Eibar i Albacete jugaran al play-off d'ascens. El Granollers jugarà contra el Fuxe de Berlín a les 6 a Flensburg, la final de la Lliga Europea d'handbol, i el Joventut ha començat amb victòria fora de casa al play-off de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet, 91-99, a Vitòria contra el Baskonia.
I pel que fa al temps, aquest diumenge electoral transcorregarà sense canvis i ambient càlid a la majoria de comarques per al nord del país i descarregaran ruixats i tempestes, sobretot a mitja tarda al Pirineu i al Prepirineu, tot i que també podran aparèixer en alguns punts de la Catalunya central i al voltant dels ports. Els xàfecs localment seran forts i aniran acompanyats de calamarsa.
Lliure amb Xavi Bundó.
1.400 quilos.
11 quilos.
120 quilòmetres hora.
45 quilòmetres hora.
4 rodes.
2 rodes.
220 centímetres.
42 centímetres. Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem.
Distància, seguretat, precaució.
A la carretera, més respecte, menys accidents.
Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Este frigo es asombroso.
Like a Bosch.
Es que es súper espacioso.
Like a Bosch.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a Bosch.
Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Iep, he sentit gamba de Palamós? A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia. Dia, amb Albert Om, en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara passen dos minuts d'un quart de 12 del matí. Ja tenim per aquí el Genís Roca. Què tal, Genís? Bon dia.
Molt feliç.
Ara de seguida ataquem. Però abans tinc el Mañé, em sembla, que ha votat Núñez Feijóo. Mañé?
Hola, sí, bon dia. Ha bon votat dia. Ja, està fent la patada una mica amb els apoderats del PP, estem esperant a que tingui els mitjans de comunicació. Ha votat acompanyat de José Luis Martínez Almeida, d'alguna una desena d'apoderats del PP, de militants i simpatitzants. Ha anat a saludar els representants del PSOE, de Podem, en un gest de com li podríem dir, de festa de la democràcia, una
ara,
mica, el que dèieu abans. I res, ara està xerrant amb alguns dels seus companys de partit, a punt tot per escoltar-lo en directe, i si voleu, d'aquí una estona connectem.
Perfecte. Fins ara, Arnau.
Molt bé, fins ara.
Doncs amb el Genís Roca, expert en transformació digital, el nostre home digital de capçalera d'aquest programa, el que li consultem totes les qüestions i tots els debats.
Bip, bip.
Bip, bip, exacte, el robot de capçalera, el Genís Roca. I que hem parlat moltíssim en aquest últim any de la intel·ligència artificial i tota la pesca. Avui que... No sé si has vist la portada del periòdico.
La festa de la democràcia.
Inquietant, portada.
No, una tonteria com un piano, no? Vull dir que no, està bé, és un exercici gràfic, però...
Però vols dir que la intel·ligència artificial hi té molt a veure?
Bueno, al final tu vols barrejar la cara de 4 o 5 persones o 6 per crear-ne una de sola, i ho pots fer de moltes maneres, i ara ho pots fer amb això, però, bueno, vaja, si la intel·ligència artificial...
Serveix per això, no? Sí, bé, en tot cas...
És un exercici gràfic.
És un exercici, exacte.
Els creatius al poder.
Deixa'm dir que aquesta setmana, més enllà del tema de la intel·ligència artificial, aquesta setmana Elon Musk va sortir a dir que havia rebut llum verda de l'organisme regulador farmacèutic, l'FDA, no?
Sí.
Perquè faci la primera prova per implantar xips al cervell,
sí,
a través de la seva empresa Neuralink.
Sí.
Que això és una cosa que... Ja saps que jo m'inquieto fàcil.
Sí, no, i fas bé.
I en aquest cas em sembla... O sigui...
Això
el
és...
mateix senyor així que fa 3 mesos deia aturem la intel·ligència artificial, perquè va signar una carta que deia això, ara implanta xips al cervell de la gent.
Parlem-ne.
Val.
Què nassos és això de Neuralink?
Ai, espera't. Et sap greu?
No.
Passa un moment per veure què diu Núñez Feijóo, 30 segons, a veure què és el que diu.
Y por supuesto, a los que conforman las mesas electorales, que estén garantizando la transparencia de esta jornada electoral y la transparencia del resultado electoral. Tenemos un sistema democrático muy fuerte en España, y en consecuencia estoy seguro de que de la misma forma que hemos empezado muy bien toda la mañana, prácticamente sin ninguna incidencia en el país, acabaremos también sin incidencias a las 8 de la tarde, que es cuando se cierran los colegios electorales. Hago un llamamiento a votar.
Alberto Núñez Feijóo traient el concepte de transparència, tenint en compte com han anat les últimes hores al voltant del cas dels microescàndols ubicats en diversos punts de l'Estat sobre la compra de vots. Em sembla que la paraula transparència no és una cosa menor i la utilitza clarament Feijóo en aquest cas. Per tant, no sé si és una alerta. Diu, estic convençut que no passarà res d'aquí a les 8 del vespre, però vaja, que sobretot molta transparència. Té un punt també inquietant fer servir aquesta qüestió, la de la compra o no compra de vots, per debatre sobre la transparència o no transparència de les eleccions.
Són temps inquietants.
Sí, sí que ho són, sí. Bé, estàvem amb el xip aquest implantat d'Elon Musk. Ell no se'l pensa implantar, no, primer.
Això, Neuralink és una empresa creada el 2016 per un grup de gent, entre els quals hi ha l'Elon Musk, que té com línia de treball implants informàtics al cervell. Ells mateixos declaren que tenen dos objectius, una curt i una llarg. Un objectiu a curt és ajudar a gestionar, a vèncer, a superar certes malalties neuronals. Per exemple, l'epilèpsia, jo això no hi entenc, ho dic, si dic a algú que no toca, ell
això
ajut,
és el
però
que
no hi entenc. L'epilèpsia és com si les teves neurones tinguessin sobrecàrrega elèctrica. Llavors tens uns espasmes i uns, perquè estàs sobreestimulat elèctricament. Llavors la teoria és, jo foto uns implants informàtics en el còrtex del cervell, no us heu d'imaginar que us posen un xip enmig del cervell, sinó en el còrtex, a la zona superior del cervell, sí. Posen com una petita cosa que petits implants, val? Que el que fan és descàrregues elèctriques i que si són capaços de llegir l'activitat de les teves neurones, quan noten aquestes sobrecàrregues elèctriques, allò que fan és
compensar
fins a altre tipus d'estímuls, etc. Això és un liu, perquè això demana anar molt ràpid. Tu has de poder llegir molt ràpidament el volum d'activitat de les teves neurones i immediatament, és a dir, entre que tu les teves càrregues elèctriques del teu cervell se comencen a descontrolar i que reacciones, s'espera que i que crees l'antídot, diguéssim, s'espera que passin desenes de mil·lèsimes de segon.
Clar. Perdona, que no sigui una cosa similar, però molt més treballada, que el marcapassos, no? El marcapassos detecta que hi ha una activitat estranya.
Sí. I reacciona.
I reacciona, i fa una descàrrega perquè el cor funciona.
Mira, no se m'havia acudit i trobo que és una bona manera de visualitzar-ho. És com un marcapassos, però en lloc d'anar al cor, va a les neurones.
Exacte.
Val? Però això és l'objectiu a curt termini, i això té diverses aplicacions, això que t'he dit ara de l'epilèpsia, també es parla per l'insomni, també es parla de certes paràlisis. Aquests dies hem vist aquesta notícia d'aquest holandès que
recuperat
era tetraplègic i s'ha recuperat. En aquest cas el que han fet ha sigut, és com si haguessin tirat una manguera de cables que connecten el cervell directament amb la part de la columna que ja va a les cames, perquè pel mig tu tenies un trencament de columna, s'havia trencat el cablejat, llavors fas un bypass. No? Però ve a ser el mateix, no? Al final ve a ser de com la tecnologia em pot ajudar a corregir aquestes coses. Mira, això encara podria arribar a colar, però va el Musk aquest, que no es talla un pèl, i explica, aquest és l'objectiu a curt, però jo tinc un objectiu a llarg, i l'objectiu que tinc a llarg termini, i ho explica, vull dir que si busqueu documentació ho trobareu el tio explicant-ho. El tio el que diu és, jo crec que la intel·ligència artificial és un gran perill per a la humanitat, perquè ens superarà. La intel·ligència artificial tindrà més habilitats que nosaltres i tindrà més coses que nosaltres. Llavors, la manera que tenim els humans de combatre el risc de la intel·ligència artificial és incorporar-la. Llavors, ell el que diu és, jo he de connectar el meu cervell a un sistema d'intel·ligència artificial per ampliar les meves capacitats. Llavors, el que diu Elon Musk és que aquesta recerca té per objectiu connectar el cervell dels humans a sistemes informàtics externs i per tant a tota la capacitat de computació dels sistemes externs. I el que diu Elon Musk és que les persones tenim intuïció, criteri i no sé què més, i que seria molt bo que poguéssim complementar-ho amb una alta capacitat de processament d'informació. I llavors ell que s'imagina...
Que hi ha superhomes.
T'has d'imaginar una intel·ligència artificial connectada al cervell d'un paio. I amb aquestes estem.
Això és Neuralink.
Això és Neuralink. Llavors, fins ara això ho havíem fet amb porcs i amb monos. Neuralink havia estat treballant amb monos. Hi ha un vídeo, anava a definir-lo, hi ha un vídeo en què es veu un mono com si tingués dos monedes grosses, una a cada costat
de les temples,
i que el mono està mirant una pantalla d'ordinador on hi ha aquell joc del ping-pong,
aquell antic,
i ell mirant,
que és la barra i unes pilotes quadrades.
Mirant, mou la barra. Llavors és, ostres, és a dir, que ja han aconseguit que l'activitat del cervell interactuï amb una màquina. Aquest és un mono que té un nom person o algo així, és aquest mono. Diu que això ho han intentat amb 23 monos i que 15 han mort.
Hosti.
I ara l'agència americana que es dedica a aquestes coses ha autoritzat aquesta companyia d'Elon Musk a començar a fer proves amb humans. De moment ens ho hem d'agafar bé, perquè sóc un tio optimista.
Però cada dia t'ho posen pitjor, eh?
Sí, llavors ens ho hem d'agafar bé i pensar que en fase 1 el que estan és intentant lluitar contra l'epilèpsia, contra algunes paràlisis cerebrals i coses d'aquestes, però és que el tio ha explicat el que vol. Mereix un comentari això de l'Elon Musk, eh? Mireu, aquí a la història tecnològica nord-americana hi ha un fenomen que va ser Steve Jobs. Uh-huh. Arrisca a simplificar massa. Què va fer Steve Jobs? Steve Jobs va ser una persona que va tenir la... jo crec que era un mal educat, però va ser una persona que crec que va tenir la sensibilitat suficient com per incorporar disseny a l'enginyeria. Llavors, la gran aportació de Steve Jobs a la història és que a una cosa que era farestec, que era d'enginyers, ja m'enteneu, li va posar una capa de disseny acollonant. Llavors va dir, vale, l'enginyeria és poderosa, però la faré encara més poderosa posant-li disseny.
I quan tu la mires
una... Quan tu mires una bonica, usable, fàcil... Llavors, l'aportació de Steve Jobs és que porta la usabilitat i el disseny a l'enginyeria. Quina és l'aportació d'Elon Musk, intentant tornar a ser positius? Elon Musk, el que està fent, si us hi fixeu, és agafar el que és recerca d'avantguàrdia i posar-li business. Quan ell agafa el tema de motors elèctrics és recerca d'avantguàrdia, i què fa? Munta una empresa. Quan ell agafa això dels coets, què està fent? Agafa recerca d'avantguàrdia, munta una empresa. I aquí està fent el mateix, està agafant recerca d'avantguàrdia. Elon Musk està sent brillant, podem estar d'acord o no, amb la seva ideologia, que crec que més valdria no estar d'acord amb la seva ideologia, però té un talent especial i molta pasta per agafar recerca d'avantguàrdia i fotre-la amb pressió de mercat, diguéssim. Això li tinc respecte. No li tinc respecte a la seva ideologia, eh? Però, ostres, està agafant coses que estaven als laboratoris i les està apretant. I us ho fa amb pasta. Mireu, aquesta empresa Neuralink que fa això, espero que els que esteu escoltant això us hagueu posat nerviosos.
No, home, jo espero que sí, vale, perquè però, jo ho estic.
Vale, però no... hi ha una altra empresa als Estats Units que es diu Paradromics, fundada el 2015, que fa el mateix, vol fer el mateix. Hi ha una altra empresa que es diu Synchron, S-Y-N-C-H-R-O-N, Synchron, fundada també el 2016, que vol fer el mateix, i va pel davant. L'empresa Synchron ja fa un temps que té el mateix permís per començar a fer proves amb humans. Per tant, tampoc hauríem
de... Hi ha una
de...
cursa de...
Ja, aquí hi ha una cursa, vull dir que aquí tots ens fixem en el que fa l'Elon Musk, però no està sol aquí. Hi ha dos, tres... Home, quina és la diferència? Que aquesta empresa Synchron, que ja està fent experiments amb humans, té un pressupost, l'última ronda que li hem vist és de 50 milions de dòlars, i la d'Elon Musk en té de 375. Elon Musk, ell solet, ja en va fotre 100. Les oficines de Neuralink estan en el mateix edifici que les oficines d'OpenAI, els que fan ChatGPT.
ChatGPT.
En el mateix edifici. I Neuralink es va fundar el 2016, OpenAI també, i Elon Musk també estava en l'equip fundador d'OpenAI.
Ah, sí?
Sí.
Elon Musk era OpenAI.
Elon Musk era OpenAI, que després va sortir, i ell ara diu que va ser un dels seus errors. Però, ostres, aquest tio està a totes les salses quan hi ha recerca punta. És per mirar-s'ho.
Inquietant el Neuralink, en tot cas, sabent, a més, que hi ha una mena de cursa per la implantació de xips neuronals i que connectin amb la informàtica o amb la intel·ligència artificial.
Tardaran, per molt que ara estiguin fent proves, tardaran. Per exemple, tenen un problema greu. Sabeu quan a algú li fan un trasplantament d'òrgan?
Sí.
Va haver-hi molts anys que el problema era el rebuig. Que el cos feia un rebuig d'aquella cosa nova que li havies posat. Llavors hi havia gent que li feien un trasplantament de ronyó o li feien un trasplantament de no sé què, i llavors això generava un rebuig i era un problema molt greu. Aquests petits implants que posen en el còrtex del cervell, mira, a casa meva tenim un balcó i ens ha nascut una enredadera d'aquelles, saps aquelles males plantes que dius ja ho trauré, ja ho trauré, i vas tardant. I és preciosa, és una enredadera, enredadera. I quan t'apropes té com uns petits tentacles, no? que s'agafen a la paret, que és molt, trobo
negres,
sí,
no?
Sí, és una cosa, tentacles. Us heu d'imaginar això en el còrtex del cervell. Aquests petits tentacles que s'agafen en el còrtex del cervell. Llavors, aquests petits tentacles generen rebuig. És el gran problema que tenen ara. Mm. Que el cervell diu, què merdes és això?
Que
i ho expulsa. Mm. Llavors, quan te posen això, funciona, i al cap de no sé quin temps és, no sé si és una setmana, un mes o tal, deixa de funcionar perquè el cos reacciona i l'expulsa. Per tant, hi ha esperança.
Genís, ràpidament, perquè ens queda molt poc temps, et volia preguntar ara que deies OpenAI. Una de les notícies de la setmana ha estat Sam Altman, el CEO d'OpenAI.
Donant voltes per aquí.
Exacte.
Sí.
Reunint-se amb Pedro Sánchez, no?, per Europa...
Sí, 17 països en una setmana.
Què està fent aquest senyor?
Fent aquest ruta. Aquest senyor té... cara de més bon tio que l'Elon Musk. Sí. L'Elon Musk té cara de... Ui,
sí,
no?
I de bandido de...
Però aquest, el Sam Altman, té cara de nen, té cara de bon tio. No tenen refis, del Sam Altman. Que tingui cara de bon tio no vol dir res. Aquest es passa el dia dient, sisplau, 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 poseu regulació a la intel·ligència artificial, que això és una campanya de comunicació superben dissenyada, perquè és com dir, si hi ha merder serà culpa nostra, que no, culpa vostra, que no ho heu regulat. Això és expulsar-se la responsabilitat del damunt. Llavors diu, bueno, jo ho vaig fent, si cas reguleu-ho. Home, tio, i el teu sentit comú, i la teva ètica, i la teva... Què passa? Fins que no hi hagi regulació, tu tires milles, no? Per tant, el que està fent amb aquesta estratègia és quedar bé i passar-nos el mort a nosaltres, conscient de que tardarem a regular, perquè ens hem de posar d'acord, i fer una regulació vol dir respectar la llei, respectar els drets. Ostres, això porta feina.
I perquè la política és així, no? Sempre va molt lenta.
El Sam Altman diu, escolteu, que això pot acabar amb un liu, Vull dir, feu el favor de regular. I després agafa i es queixa de la regulació que fa Europa.
Evident.
Llavors diu, reguleu, sisplau. Europa què fa? Regula. Llavors què fa, Sam Altman?
Home, us heu passat ara.
Aquesta regulació no. Llavors fa un tour per Europa per intentar influir i modelar aquesta regulació que està fent Europa. La regulació que està fent Europa a mi em sembla collonuda. No em sembla bé prohibir les coses, però em sembla bé regular-les. El primer moviment, si recordeu, va fer Itàlia. Itàlia va prohibir ChatGPT.
Sí.
I jo crec que ho va fer molt bé, perquè va dir, mira, noi, jo aquí tinc unes lleis i tu te les estàs saltant pel forro. Pots fer el favor de parar atenció amb el que fas? I les dues lleis que va trobar que li permetien exigir-li a OpenAI que vigili, van ser dues lleis molt tontes, no tan tontes. Una va ser, mira, aquí tenim una llei de protecció dels drets d'autor, i tu t'estàs basant en coses de gent per fer la teva feina. Ho has mirat, això dels drets d'autor? I el d'altre va dir... Hòstia, poder és il·legal. Ves al tanto. I l'altra cosa que li va... Que està bé, està bé. És a dir, seria tan fàcil com que ChatGPT incorporés en els resultats un reconeixement de les fonts en les que s'ha basat.
Això, mira, ho penso des del primer dia. Quan l'he provat, que et diu, no sé, allò que vam provar de la Revolució Francesa, explica-m'ho en 50 paraules.
D'un lloc o altre,
I t'ho explica i dius, perdona, això...
Això d'on te surt?
On surt?
Llavors, com que li fots amb un lío econòmic, perquè si reconeix els drets d'autor, potser els haurà de pagar, però aquest és un problema de base de que té aquesta tecnologia, que xucla coses a les que no recompensa. Llavors, aquí tenim... Ben jugat, Itàlia, ben jugat. I la segona cosa que van fer els italians va ser... Mira, nosaltres tenim un conjunt de lleis que protegeixen els menors.
Uh-huh.
Llavors, quan tu entres, accedeixes a un contingut, hi ha continguts que tenen l'obligació de vetllar que la persona que està accedint no sigui un menor. Si tu ara vas a una pàgina de begudes alcohòliques o a una pàgina porno, surt un missatge abans dient tens més de 18 anys? Que tothom contesta sí. Però almenys hi ha un intent.
Ja és tu, el.
Almenys hi ha un intent de protegir la infància. I tu no ho fas. Uh-huh. Qualsevol usuari pot venir aquí, preguntar el que li dongui la gana i a tu te la rampampinfla si és major o menor d'edat. No has fet res per intentar controlar-ho. I és molt evident que aquesta és una llei molt lògica. Per tant, espavila. Llavors el Sam Altman diu, ui, m'ho esteu complicant. M'esteu posant filtres d'accés, m'esteu posant reconeixement d'autoria que podria derivar amb drets econòmics, etc. Us esteu passant, noi?
No volia regulació.
No volia regulació.
Pues... 11 i 35, ho deixarem aquí, sabent que hi ha moltíssimes coses de què parlar amb la intel·ligència artificial, però en tot cas, amb el dubte que m'has deixat ja, d'això de Neuralink... Ja m'has deixat nerviós per tot el dia. I...
No, però si estàs molt nerviós, sí. Te podem posar un implant...
No cal.
I relaxar-te.
De cop. Relaxar-te definitivament. Gràcies, Genís.
A vosaltres.
11 i 36. Fem una pausa i de seguida anem al Plat Estrella, avui al Via Lliure.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Vine a Carrefour i estalvia't l'IVA en més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica. Fins al 31 de maig a Carrefour i Carrefour.es. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Fira de la Gamba a Palamós.
El dissabte 10 de juny, degustacions de gamba de Palamós a la planxa i plats elaborats amb gamba palamosina. Mostra de productes gastronòmics, visites guiades a la llotja i a les barques, show cookings i molt més.
T'esperem el dissabte 10 de juny al port de Palamós.
Apunta't a la festa de la gamba.
Amb molt de gust.
Ametller Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Montràs.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut, d'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2:15 del matí. aquesta hora el plat estrella a Casa Guinart, ja sabeu que és el nostre temple gastronòmic habitual, encaixat entre la Rambla i el Mercat de la Boqueria, aquest espai on fem sobretaula i fem plat estrella, és a dir, converses amb gent interessant i amb aquest doble incentiu, d'una banda la persona que ens visita i de l'altra el menjar, que no és gens menys fred.
Pensava que anaves a dir nosaltres. Els...
No, vosaltres no sou mai un incentiu, no tenim,
secret. No sou un incentiu.
Què tal, Toni García, Ramon?
Molt bé, molt bé.
També ens acompanya el Malcom Otero, com estàs, Malcom?
Molt bé, necessito una estrella, però molt bé.
Sí, mira, però mira com està ja.
Una mica d'embotellet, una mica de pernil, una mica de xoriço.
Això per començar, no?
Una mica llonganissa.
Per obrir boca. Bé, avui que som a Casa Guinart, ens visita un d'aquells noms propis de l'actuació d'aquest país. L'any que ve, no sé si és conscient, segurament sí, farà 50 anys que va fer la seva primera feina. Igual ara em fa un gest amb el dit, com dir, igual és més.
Un moment.
Ho ha fet pràcticament tot. Va arrencar amb Shakespeare, va continuar amb Terra Baixa, va cofundar el Teatre Lliure als anys 70, ha rebut pràcticament, diria, tots els premis, l'han dirigit, ha dirigit i ha treballat amb alguns dels més grans, sobretot el teatre, però també el cine, les sèries. He de dir que la seva presència imposa...
Sí.
El seu nom també.
També,
la veu també,
també,
que sapigueu que aquests dies el tenim per Barcelona, mostrant un text que té ni més ni menys que 4 segles, collons, tot un Lope de Vega, però que segueix funcionant com un rellotge. Ell és Lluís Omar. Què tal, com estàs, Lluís? Bon dia.
Què tal, què tal? Molt bon dia.
Escolta, com estàs?
Estic esplèndid.
Xoriço a la boca?
No, m'he posat pernilet, però... Això, això és únic, eh?
O ah, sigui, sí, això sí que ho tenim. No.
Jo que sóc de vida...
Ets de vida, sí.
No sé a què donar prioritats, si al menjar o al parlar.
Hauràs de debatre't en aquest dubte existencial.
Clar, a veure si trobem aquest equilibri. He fet així quan deies lo dels 50, però
sí.
Des d'on tu comptes? Perquè jo sóc molt de comptar.
I jo compto 70.
I a mi me'n surten 10 més.
Hosti.
Però m'explicaré.
Però a veure un moment, que amb el que llavors no em sortiran a mi els números, perquè si dius 50 et sumes 10 més, 60, a quina edat...
Vas debutar.
Clar, amb 6.
Compte el Teatre Aficionats.
Clar, jo anava a dir...
No. Jo vaig pujar, amb un escenari per primera vegada amb 6 anys.
I què vas dir?
I què vaig dir?
Què vas dir?
Osana, Osana, quan entrava Jesucrist dalt del burro.
Era la passió, això.
Era la passió.
Estaves allà amb la palma, no?
Exacte.
Aquest, però el donem per bo, Lluís.
Aquest és el meu debut. Jo en tenia 6.
No, però el meu càlcul no és equivocat.
Però
tampoc,
tu comptaves... No? No,
jo conto Otelo.
Però Otelo també és teatre...
Amateur, encara.
Era així. Era...
Sí, una cosa és amateur, una altra cosa és fer pastorets.
Amb 6 anys. Perdona. No, no, els pastorets els vaig fer... O sigui...
Amb 3 anys.
Vaig acabar de néixer i vaig fer de nen Jesús.
Perdoneu, però és que en aquest país la tradició dels pastorets i la passió és...
És important.
L'analitzarem a començar amb la passió d'Esparreguera. Però, mira, podem posar la manera de començar? Potser la primera vegada que vaig tenir una remuneració econòmica...
Exacte.
Un germà de la meva mare, el tiet Paco,
sí,
feia els pastorets del Romea.
Ah, o sigui que igual estàs menjant Romea de criatura.
En el Romea, jo vaig participar en aquells pastorets, però jo crec que jo ja tenia allà 15 o 16 anys.
Et van pagar?
I allà em van pagar.
Bueno, doncs és això, l'any que ve, 50 anys.
74, o sigui, professionalment...
Veus?
Ara, si ho deixem, professionalment...
Si és que jo tenia raó.
Professionalment, quasi 50 anys de...
No, però jo comptava Otelo, després comptava el Terra Baixa, també, de quan tenies 17 anys, una
sí,
cosa així,
no? Sí, això era Teatre d'Aficionats a Horta.
I eres ja Manelic?
Sí, mira.
Hosti, 17 anys i Manelic, eh?
Jo vaig fer Terra Baixa un sol dia, el 7 de juliol del 1974. I aquest és el dia que els Lluïsos d'Horta vam fer la Terra Baixa. I era el grup dels grans. I jo era com si diguéssim l'espavilat dels més joves. I llavors no tenien algú que fes el Manelic i m'ho van dir a mi.
A veure, hem de dir una cosa, que l'Omar, segurament amb 17 anys, ja semblava un senyor amb fills, eh?
Sí.
No, perquè és un senyor que té una presència actoral que dius... Et diu, he mort el llop i sos corrent, eh?
No, tens raó, que jo, quan tenia... 20 anys o així, quan comencem de lliure ja me'n posaven 30. O sigui, a mi sempre m'han posat. És ara que...
Ara ja cap enrere.
És ara que em posen molt jove. Però de jove era molt gran i ara de gran sóc molt jove.
Bé, et preguntava per això, també pels inicis, després voldré parlar-ne, però evidentment estàs pel Teatre Romea, amb aquesta obra que és La discreta enamorada, estàvem dient 4 segles de text, no? Que això, d'entrada... És normal que hi hagi gent que l'espanti, no? Però és que el que hem de dir, és per qui no conegui Lope de Vega i qui no conegui aquesta obra, és que és una comèdia. És una comèdia d'embolics, d'aquestes que funcionen com un rellotge, és a dir, que funciona, que és ràpida.
Eren monstres. tenen aquest element, perquè era, és els moments que comença a aparèixer el teatre, diguéssim, comercial, o sigui, és on comença a establir-se el que són els corrals de comèdies, en el qual el teatre depèn de que el públic torni, de que el públic pagui l'entrada. I llavors aquests autors eren molt conscients de que havien de fer teatre perquè el públic sortís content. I llavors, sí, evidentment, és comèdia d'enredos, però és que al mateix temps, com eren tan bons, també eren grandíssims autors. O sigui, no hi ha res de l'argument que sigui per dir, poso això aquí perquè així faré riure. És clar que, ell vol que la gent rigui, però el que hi ha és veritat, hi ha situació, hi ha personatges, hi ha històries, i en aquest cas La discreta enamorada, amb el tema de la dona, diguéssim, posant a la dona fa 400 anys com qui talla el bacallà, qui decideix, qui manega. O sigui, l'obra comença amb una frase que diu, la mare de la protagonista diu, baja los ojos al suelo porque solo has de mirar la tierra que has de pisar, no? I ella acabarà dient, home, pues si miro a terra, no puc mirar la bellesa, no puc mirar les persones, no em puc enamorar, no puc... No.
Bueno, i aquesta obra té una cosa, també una mica de denúncia contra els matrimonis aquests acordats, no? Hi ha una certa queixa.
Ell és el capitán, no?, sí. El Lluís Omar, que es vol casar amb una noia molt jove, i aquesta noia jove en realitat està enamorada del seu fill. Sí, sí. I llavors a partir d'aquí el joc és aquest, no?, a veure com aconsegueix la filla, sense dir-li que no, en aquest senyor poderós, acostar-se al seu fill, i que això no acabi en un autèntic drama.
No oblidem que ella és, la mare és vídua,
ja, clar.
No tenen un duro, i llavors jo com a personatge utilitzo que sóc militar i que he fet diners amb la guerra en Flandes i tal, comprar...
Sí, sí, directament.
Comprar directament.
La gent que sàpiga que és vers, sí. No? El que passa és que hi han efectes, diguem-ne, moderns de tot tipus, des de la música fins al propi atrezzo, que té a veure amb vestides, no? Molt de ferro, no? Fins i tot llums de neó, no? Llavors t'ubiquen.
Diem el text tal qual el va escriure Lope de Vega fa 400 i pico d'anys. Però tal qual. És increïble pensar que un text escrit fa 400 anys...
Segueix en aquesta vida, no?
Aquesta vida i aquesta vigència, però no hi ha per temàtica, sinó per llenguatge. Després hi ha una altra cosa que nosaltres portem defensant des que estem a la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. Jo tota la meva vida he fet clàssics. O sigui, nosaltres fèiem Shakespeare, fèiem Ibsen, fèiem Molière. Mai he tingut la sensació de fer teatre antic. Jo mai he tingut la sensació de fer que hi hagin dos teatres, un teatre que és el clàssic, clar. I l'altre que és el teatre contemporani. Llavors jo dic, el teatre... només pot ser contemporani.
Pots el text, potser.
El text, teatre contemporani amb textos clàssics. Quan fem Shakespeare, o sigui, amb Shakespeare ja ho tenim entès que Shakespeare és atemporal. Mm-hmm. Però, en canvi, moltes vegades vinculem la idea del que és el teatre clàssic espanyol com que és un gènere. Mm-hmm. No? I dius, no hi ha gèneres. De teatre n'hi ha un.
Bueno, però per època, a més a més, Shakespeare i Lope de Vega no estan quadrats, no?
Dos, o sigui... anys. Un és el 62, 1562, i l'altre és 1564.
Però fins i tot si un... ressegueixes La discreta enamorada, crec que és al mateix moment que Shakespeare està estrenant Macbeth o Otelo, no?
Vull dir... La discreta és 1606. Shakespeare mor el 1616, el mateix any que mora Cervantes. Jo quan a vegades treballant amb ells, que són joves i tal, dic, no, el protagonista de tot això es diu Lope de Vega, perquè encara queda una feinada enorme per posar aquests autors en el lloc que els hi correspon. Si fossin els anglesos, mira el que els anglesos han fet en Shakespeare, mira el que els francesos han fet en Molière. En canvi, nosaltres, amb els nostres autors, no li donem cap valor. Tenim un dels fenòmens literaris més importants de tota la història de la humanitat. Mai han coincidit autors de la talla Cervantes, Calderón, Lope, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz. Són fenòmens, éssers extraordinaris que ara no ens els podem imaginar.
El 2019 el Lluís Omar el van fer director, no?, de la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. És un període que no sé si això ha implicat viure a Madrid o més a Madrid del que havies viscut fins ara.
No, jo no havia tingut casa a Madrid, havia viscut molt de temps, havia tingut un apartament de per 7 mesos, però ara ja, o sigui, tinc casa a Madrid des de fa 4 anys. Jo el que encara no he fet mai és anar-me'n a viure a Madrid, ni tan sols ara. O sigui,
et resisteixes, eh?
No s'ha donat.
Dejadme!
No s'ha donat allò de tancar casa aquí i anar-me'n cap allà, no ho he fet, i em sembla que ja no ho faré mai, perquè justament amb la meva dona hem comprat una casa per anar a viure al camp, diguéssim.
Carai, en tot cas, quan dèiem abans lo de Terra Baixa, diries que és una mica el teu leitmotiv vital? O sigui, és l'obra que t'ha anat resseguint, aquest Manelic, potser quan tenies 17 anys, després, uns anys després, amb la Vila de Sau, crec que és l'any 90, que és mític. i el 14, que ja els fas tots els papers perquè ja dius, mira, aquesta obra és meva. Jo em mato a mi mateix i ja fa un monòleg de Terra Baixa, no? O sigui, és una obra que no sé si et persegueix o t'acompanya durant tota la teva trajectòria.
És com si em marqués el fil conductor. Jo tinc un llibre que es diu Ara comença tot, i una mica en aquest llibre, que és un llibre biogràfic, de compartir una mica el que ha sigut el meu recorregut de vida i de feina, explico justament això, com la Terra Baixa ha sigut d'una manera inesperada un fil conductor gràcies a haver fet aquella Terra Baixa a Horta amb 17 anys. Josep Muntanyés, ell em va venir a buscar i em va dir, escolta, m'agradaria que participessis en una Terra Baixa que farem amb la meva companyia, que és Teatre de l'Escorpí. Però en aquesta companyia hi havia Fabià Puigcerver, Guillem Jordi Graells, Carlota Soldevila, Domènec Reixac, Rosa Novell, Mercè Managuerra, de qui va néixer el lliure. O sigui que ja Terra Baixa, en certa manera, em va treure d'Horta i em va fer anar a parar amb una companyia de la qual va ser on va sortir el lliure. Aquella era una obra que es va fer la Terra Baixa en un sentit molt, 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 molt social, no? De que el Manelic era l'anarquista, de que el Seix era el socialista, de que l'amo era el cacic, no? En fi, tot. Recordo que el Jaume Melendres en el seu moment va fer una crítica que deia Manelic superstar o el Pepito Grillo socialista.
Això sembla positiu a priori.
Doncs mira, deixa'm aprofitar aquest moment gairebé fundacional també de la teva carrera, no? Que és un Terra Baixa, una fundació del Teatre Lliure, per preguntar-te per aquesta família amb 8 fills, no? Que és la teva, amb un pare i una mare que no sé si s'esperaven que el fill acabés dedicant-se al món del teatre, però que en un context com aquest, que estem parlant de finals del franquisme i inicis de la transició, quan arrenca el lliure, crec que o acaba de passar o està a punt de passar el Consell de Guerra contra els juglars, contra Boadella i tota la pesca, no? Vull dir,
això ja és
no
després,
era fàcil, eh?
Perquè a més va ser el Fabià el que va dissenyar la pegatina aquella del...
La cara aquesta amb la boca tapada.
Amb la boca tapada de la llibertat d'expressió. Vam fer vagues, fèiem assemblees...
Els pares no els devia fer...
Els pares, en aquell moment, no ho recordo ja viure com una cosa que ells visquessin com algo perillós. Clar, pensar, hòstia, de dir, mira, si tinc un fill que es dedica al teatre i el foten a la presó, clar, els meus pares el que no tenien tan clar és que jo em volgués dedicar al teatre, perquè jo li deia no, jo aniré a l'Institut del Teatre, però la meva mare em deia si puja aquí dalt i balla, em deia. Però l'any que ja vaig aconseguir que em deixessin anar a l'Institut del Teatre, clar, vaig tenir aquest moment que per mi és màgic, i això que és que el Lluís Pasqual em va dir, escolta, comencem un nou projecte que es diu Teatre Lliure, serà una cooperativa, es dirà Teatre Lliure, ens han cedit un teatre a Gràcia, hi haurà tres directors, que serà el Fabià Puigcerver, el Pere Planella, jo mateix i una companyia d'actors i d'actrius, alguns dels que estan per aquí, i ens agradaria que tu formessis part d'aquest projecte.
Si tu tenies 19 anys aquí,
era el petit,
a part de l'extrema joventut. I la Mili.
Vols que parlem de la Mili? Jo me vaig lliurar de la Mili. Però jo no sé si... Ara ja es pot explicar tot.
O sigui, ja no anirà. Sí, no sí, tu tranquil.
O sigui, tu t'escapes fent trampa.
Jo no ho he dit, això.
Ja, però tenim a la Guàrdia Civil aquí baix, Lluís?
Jo ara sabeu que hi ha una cosa que es diu enuresis nocturna, fer-se pipí al llit.
Oh! Ah, molt bé.
Vaig al·legar això, vaig anar a l'hospital, van comprovar que efectivament a la nit em feia pipí, em van donar, on vaig passar un primer tribunal i em van dir inútil parcial, i al cap d'un any vaig tornar-hi i em van dir inútil total.
Lluís Omar es lliura de la Mili perquè fa veure que es pixa el llit a la nit?
Jo no he dit fa veure, eh?
No, no, perquè jo t'anava a preguntar, Lluís, quin metge va atendre? Com ho comproves, això?
Quan se'm feia una radiografia, sortia que tenia l'espina bífida, que és una de les possibles causes a partir de les quals pot ser que tinguis incontinència nocturna.
Tu tens espina bífida?
No, no la tinc. Jo estava matriculat a la universitat, estava estudiant dret, i vaig estar demanant pròrroga uns quants anys, fins que, i llavors, tornant d'un bolo de Mallorca, em vaig posar de noi...
Malalt.
De pobre noi.
Vas aprofitar la
meva vessant
més actoral.
I em vaig presentar allà i em va dir, a veure, los que tengan algo que alegar. I em vaig posar a la fila dels que tenien algo que alegar. I quan estaven allà, em va dir, usted, ¿qué le pasa? Va dir, jo és que me meo en la cama. Diu, hombre, pero esto ya lo podía haber alegado cuando le hicieron la revisión a los 18 años.
Y digo, me da vergüenza.
Digo, sí, pero yo quería esperar a ver si se me pasaba. I llavors vaig anar a l'hospital militar.
I et van fer dormir allà?
I vaig dormir allà, sí. I se'm va escapar, i a la nit se'm va escapar.
No.
Clar. Home, clar. Quina és la manera de comprovar-ho? Hòstia, jo deixaria aquí l'entrevista.
És increïble. Però després t'has vestit de militar o no?
N'he vestit una, però de jefe del Estado Mayor.
Juan Carlos, a 23F, va ser el rei.
La corona, símbolo de la patria, no puede. No, parlava així, amb un micro com aquest.
Clar, era una sèrie que anava sobre el 23F, i tu, el 23F, estaves assajant amb Boadella.
Ah, sí, mira que és veritat, això. Estàvem fent en el lliure Operació Ubu.
Hosti, clar.
Que és una obra que en el seu moment va servir perquè el lliure no fos mai al Teatre Nacional de Catalunya. Perquè era una crítica al Pujol.
Sí, sí.
Sempre ha fotut el lius, eh?
Una...
Pepito Grillo socialista.
Era un espectacle meravellós que s'enfonsava al teatre de lo que feia riure, de la crítica que suposava. Meravellós. El Pujol es va enfadar molt i va intentar treure la subvenció i tal, i ens va castigar, perquè jo recordo que després, quan un dia va venir a veure La Flauta Màgica, va dir... Ja us he perdonat. Però bueno, el Teatre Nacional...
Ja us he perdonat.
Ja us he perdonat. Quan estàvem fent aquesta obra, no hi ha els assajos, estàvem representant, a més, i jo estava visquent al carrer Diputació, en el segon pis, i ell vivia en el quart.
Ah, no, amb el mateix edifici vivia.
En el mateix edifici. I el dia aquest que estàvem sentint per la ràdio, era dilluns, no hi havia funció. Jo tenia una moto, tenia una Benelli 7,5, aquesta amb 6 tubos d'escape i tal.
Ai.
Em va demanar si el podia portar a un lloc per anar-se a amagar.
Hosti, no fotis.
Clar, perquè ell havia tingut un judici, ell estava encara, no sé si pendent de judici...
És una manera molt discreta d'escapar. Sí,
Et demana que el treguis de Barcelona?
Em demana que el porti a un determinat lloc de Barcelona, i allà el vaig deixar, que era la plaça Calou Sotelo.
Sí,
jo amb la moto?
Jo
amb la moto vaig agafar el Boadella i el vaig portar i el vaig deixar, i llavors ell allà, i clar, on anava, lògicament jo ja no ho havia de saber, perquè... Era un problema per ell, un problema per mi.
Correcte.
I això era la nit del 23F.
Hosti, és que això estem parlant del 81. Del 81, és que clar, és una barbaritat. Escolta, ara que citaves el lliure en què coincidiu tota una generació molt interessant, no només en Puigcerver, tu, l'Alizaran, Imma Colomer, el llibre es parla molt de l'Alizaran també, no? Perquè teníeu aquesta mena de relació... d'amor-odi escènic, no? Sí. Un carinyo molt especial, però alhora una competència molt gran a l'escenari,
no? Sí. Portàvem, o sigui, vam compartir tantes hores a escenari i llavors hi havia així com una mica de pique. Ens fèiem la punyeta. En moments ens fèiem...
Ah,
sí? Sí.
Una mica l'altra banqueta, una a l'altra.
Sí, no sé, era una cosa molt sutil. Ara, hòstia, em fas rescatar una cosa... Hi havia una cosa que ell em feia a vegades per fer-me la punyeta, que és que... Ah, t'ho faig a tu, eh? Estic parlant amb tu i dic, estic dient el text i tot això... Tu has notat alguna
cosa? No m'estaves mirant a la cara. I m'ha posat bastant nerviós.
Jo no ho suportava. Tonteries. Ens estimàvem. Jo a vegades em deia, Lluís, que jo t'estimo molt. I jo pensava, sí, no m'ho diguis tant i demostra-m'ho més. L'Anna era l'estrella, era l'Anna. Jo li tinc un carinyo. Moltes vegades passo per la plaça seva, perquè visc a prop de la plaça Anna Lizaran, i passo allà i xerro una estona amb ella. I dic, com ho faries tu, això?
Què dius, sí?
Sí. Quan ella va morir vaig pensar, perquè ens havíem com distanciat o havíem anat, però en el moment en què ella va morir, hosti, va ser aquella cosa de dir, uau, no tornarem a treballar junts. I sempre hi havia vegades que m'enfadava, no tornaré a treballar mai més amb la... Però eren pataletes, perquè nosaltres, o sigui, vam estar 20 no sé quants anys treballant junts. O sigui, és quasi com una cosa de
era matrimoni.
Sí, matrimoni, bueno, família.
Bueno, perdona, el llibre parla que algun afer o que altre va haver-hi.
També era bé.
Alguna escolta, cosa despistada una mica en un moment
també,
determinat.
Vull dir que per això que vam passar per moltes coses, però l'Anna, jo li tinc un amor infinit, i això que et deia, fèiem el procés dels assajos. L'Anna era l'Anna. Ella, els assajos s'avorria, ella tenia el seu ritme amb els assajos. Jo era molt aplicat, ja des del primer dia, saps, fent tal. Recordo que a vegades acabant els assajos el Fabià em deia, molt bé, tu, però l'Anna, no sé, l'Anna, què li passa a l'Anna i tal. I jo, no, però que tu molt bé, que tal, no sé què. Però l'Anna, i llavors arriba un moment que l'Anna es posava malalta. Faltaven 10 dies per estrenar, o dues setmanes.
Això cíclicament sempre era així, eh?
Era un patró, eh?
A vegades passava, ella es posava malalta.
I deies, ai.
I quan tornava, cony, fèiem els assajos i el Fabià deia, hosti, l'Anna, que bé que ho ha fet. I a tu què et passava?
T'havia tret l'energia, l'havia intercanviat.
No, 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 pobra, ella no era contra mi. Ella tenia el seu procés, ella n'havia anat fent això, jo com molt aplicat, i llavors ella feia.
De cop, o sigui, bum!
Jo em anava fent petit i ella es anava fent gran, 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 gran.
A prop de la cursa, per entendre'ns, el moment d'estrenar es creixia i tu baixaves una mica. Hosti, que bo, això.
Totalment. Jo em recordo una vegada que li deia al meu terapeuta, dic, jo no sé per què els altres ho tenen i jo m'haig d'esforçar, no?
Hosti, mira, és que saps que t'anava a treure això? Perquè saps que m'ha recordat, amb molta distància, evidentment, però al fons d'aquesta història d'Amadeus, no? D'un Salieri que és un tio talentós, però que s'ho ha de currar, 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 currar. Llavors arriba l'altre.
Sense esforç.
Que fa brometes tontes. Es foten un piano d'un talent innat, no?
Estàs dient una mica en aquesta?
No.
Que
no,
Lluís seria no, Salieri, eh?
No, però...
Sí.
Que no, no, no,
no, no, no, no, no, pensava Salieri, jo el faria perfecte.
No, sí, tu saps que jo l'entendria. T'has sentit Salieri,
ara, una mica? Sí, però una mica aquesta cosa de dir, oh, això que li deia... Ah, no.